Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Des de fa un mes, més o menys, els germans de la Salle han deixat la comunitat de Figueres, tot i que el col·legi continuarà igualment. Avui parlarem amb el germà Jaume Palom, que durant molts d'anys va estar en aquesta comunitat de l'Alt Empordà. En el Preguntes amb Resposta, avui ens visita Eva Miquel, mestra de primària. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe francès. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Necessitem l'Església. Ens cal recuperar la dimensió eclesial de la nostra fe. Alguns sociòlegs es serveixen de l'expressió creença sense pertinença o creient sense església per descriure un fet que es dona amb cristians que viuen la fe al marge de l'església. Per alguns és una actitud reflexionada, per a molts és una manera ordinària de viure la seva creença. A nivell popular, el fet s'expressa de diverses maneres. Jo no practico, no crec en els capellans i en Déu, no crec en l'Església. Semblaria que l'Església, segons la percepció d'aquests cristians sense Església, esdevingués un obstacle per la fe o que no és necessària per creure. I cal adonar-se que pot ser una constant en les generacions més joves, que sovint no tenen cap experiència del que és l'Església, i han crescut sense cap vinculació, o molt puntuals i febles. S'observa que l'Església és una institució coneguda. Fins i tot cal anar-hi en alguns moments puntuals per alguna celebració, però que no té cap repercussió en la seva vida. De fet, és un fenomen que pateixen moltes institucions i que afavoreix l'individualisme. I humanament, necessitem viure la dimensió social i comunitària teixint lligams de relació amb els altres, conscients de la pròpia identitat, però alhora sentint-nos poble. Les conseqüències d'aquesta actitud pels cristians són una pèrdua de tot el que significa la comunitat. Espai d'encontre amb altres cristians, espai de celebració de la fe, espai d'escolta de la paraula de Déu, escola de formació, experiència d'estimació, d'ajuda i de suport. La qüestió és que no s'ha descobert ni es viu la dimensió comunitària de la fe cristiana. Tanmateix, sense aquesta dimensió comunitària, es pot viure i progressar en la fe? Es pot creure sense l'Església? Recordo una expressió de Sant Cebrià en el segle III. Ningú pot tenir a Déu per pare si no té l'Església per mare. Déu es va escollir un poble, el seu poble, alliberant-lo de l'esclavatge de l'Egipte, establint una aliança i conduint-lo al llarg de la seva història. Jesucrist, amb la seva vida, mort i resurrecció, i la vinguda de l'Esperit Sant, ha configurat el nou poble de Déu amb una nova aliança, a partir del grup inicial d'apòstols i deixebles. Els apòstols i els primers testimonis de la fe cristiana varen constituir comunitats, esglésies fonamentades en la paraula de Déu, en les celebracions de la fe, en la caritat i en el testimoniatge. Al llarg de la història humana, l'Església, el nou poble de Déu, ha guardat i transmès la paraula de Déu. És en l'Església que hem conegut Jesucrist i l'hem rebut. És en l'Església que hem fet experiència de Déu. Si creiem, si ens mantenim en la fe i l'esperança, és en l'Església. És gràcies a l'Església que hem rebut la força de l'Esperit Sant, que podem combregar amb Jesucrist, que som perdonats, que rebem la força en la malaltia, que es pot rebre la benedicció en el matrimoni i esdevenir sagrament, que assegura la successió apostòlica i la missió de preveres i diaques. En l'Església, malgrat les seves defallences, hem trobat espai d'humanització, d'acollida, de reconciliació, d'encontre. Certament l'Església és la nostra mare, doncs ens ha fet néixer i créixer en la vida de Déu. Som cristians gràcies a l'Església. La necessitem. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Anem a escoltar quina recomanació d'estiu ens porta avui Miquel Rustullet, historiador del Pla de l'Estany i redactor de la revista de Banyoles. Bon estiu, Miquel.
Hola, benvingut.
Quan vulguis.
La fortalesa militar del castell de Sant Ferran de Figueres, amb les seves dimensions de 325.000 metres quadrats, situat tal com correspon en un punt sobre la ciutat i sobretot per les panoràmiques defensives sobre la plana empordanesa, la fan en conjunt una construcció militar extraordinària. Resseguir-los la sòlida arquitectura del segle XVIII és una excel·lent raó per visitar-la, com l'espaiós pati d'armes, sota del qual hi ha la reserva d'aigua potable de la fortalesa o les cavallerisses. Però darrere les parets dels edificis s'hi amaguen grans episodis de la nostra història. Uns dels més populars fou el conegut amb el nom de la Rovirada. Era el 1811, quan un reduït grup de valents soldats, de manera arriscada i sota el comandament d'en Rovira, van prendre la fortalesa de Figueres als invasors francesos. Una acció que va suposar una gran humiliació per les tropes napoleòniques. També, en el segle passat, va ser destinat a presó i, durant la Guerra Civil, a caserna militar.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Ara fa un mes, més o menys, es va portar a Figueres un acte d'homenatge a la comunitat dels germans de La Salle, perquè marxen. Varen arribar el 1905 i ara, doncs, parlarem amb el germà Jaume Palom, que és el director de la comunitat de Figueres, que ens dirà, doncs, per què marxen. Suposo que és per manca de vocacions, desgraciadament, germà Palom. Sí.
Jo penso que un aspecte molt important és la manca de relleu en les vocacions.
De relleu.
Encara que, paral·lelament, ha sorgit un moviment de laics compromesos, la major part d'ells professors i professores dels nostres centres, que donen una garantia d'estabilitat perquè aquest procés de preveure què passaria si les vocacions anaven minvant ja es va començar a preparar des de l'any 1984. O sigui que hi ha hagut temps per preparar-ho. Que surti bé és un altre aspecte. Jo confio que sortirà molt bé aquest relleu.
Hi ha moltes comunitats ara que els germans, les germanes consagrades donen pas a persones laiques,
sí,
casades, per exemple, que segueixen el carisma del fundador de la comunitat. I així, doncs, el carisma almenys no es perd, no? Passa amb les badrunes, passa amb les dominiques, no? Les escoles dominiques, sí, sí, les escoles badrunes. Ara passa també amb els maristes, amb La Salle. Aquest és el futur de les comunitats religioses que s'han dedicat o es dediquen a l'ensenyança?
Jo no dic que sigui el futur, però resulta que la societat, especialment a la vella Europa, ha canviat molt i, com a conseqüència d'aquest fet, cal buscar noves estratègies. El cardenal Jubany, bisbe que fou d'aquesta seu gironina, i agafava i deia que una de les pitjors coses que es podien fer és que les obres apostòliques, que eren regentades per religiosos i religioses, s'anessin tancant. L'important era que l'Església tingués espais on, a través de la formació humana i cristiana, pogués ressonar els valors de l'Evangeli.
Vostès varen arribar l'any 1905, l'escola actual és del 1909, però tot i que vostès marxen, l'escola continua, que és el que estàvem dient ara, no?
Evidentment. Per exemple,
amb el mateix carisma...
Jo he tingut la satisfacció de que quan l'any 1999 abandonava la direcció del col·legi, la primera etapa, li vaig dir a un professor: Jordi, prepara't, perquè potser quan ja no hi hagin prous hermanos, tu seràs el primer director del col·legi. I la quiniela la vaig encertar, perquè en Jordi Gibert, antic alumne de l'escola, és director d'aquesta casa des de fa 8 anys i mig.
La Salle va ser fundada per Joan Baptista La Salle i el seu carisma va ser principalment ensenyar a persones pobres, a nois pobres, nois i després ara noies, tot primer eren nois,
sí, sí,
i després noies. Vostè, com a germà de La Salle, com a educador, quina és l'experiència més positiva que n'ha tret d'aquests anys que ha estat a Figueres? Algun exemple o alguna situació?
Miri, jo, per exemple, li parlaria d'un alumne que ha estat només 3 anys al col·legi i que, amb l'ajut del germà Toni Servidor, doncs l'hem cuidat més específicament aquests 6 últims anys. El seu avi havia obtingut, senegalès, havia obtingut la nacionalitat americana perquè es va establir a Nova York. I fa cosa de 4 o 5 anys, amb el passaport americà, ell va venir aquí i va reclamar el seu net. I el seu net va venir a l'escola sabent únicament el dialecte de la seva tribu i sense haver estat mai a cap escola. Musulmà, bon xicot. Doncs l'alegria més gran que he tingut és que no sé si heu tingut el graduat escolar, em penso que no, però el dia que van fer la celebració a l'escola de comiat, l'acabament del curs, em va venir a dir-me que ja he signat el contracte de treball. Vol dir que havia après català, castellà, una mica de francès, una mica d'anglès, que amb la calculadora sabia fer les operacions bàsiques i que amb l'any de combinar escola i pràctica laboral havia aconseguit un contracte amb seguretat social aquest curs mateix. És a dir, aquesta preocupació pels més petits, La Salle també la manté ara.
Fins ara aquí a Figueres éreu 4 germans, 2 anireu a Cambrils, que és on hi ha la residència dels germans grans de La Salle de Catalunya, un anirà a Barcelona i un altre a Calaf. Com veu el futur vostè de la congregació dels germans de La Salle?
Amb esperança, perquè això ningú ens la pot treure. Què és el que vull dir? Que aquesta situació de dificultat de vocacions religioses, que tenen moltes causes, i ara no les analitzarem a la vella Europa, resulta que no es donen en altres països. I la congregació, en alguns països de Sud-amèrica, o Hispanoamèrica, o Latinoamèrica, com us agradi més, doncs floreixen vocacions. Estats Units i Mèxic floreixen vocacions, i en països com la Índia i fins i tot el Vietnam floreixen vocacions. En altres llocs l'aixeta s'ha mig tancat, però l'Institut és universal i no hem d'entendre que les preocupacions o dificultats que es visquin actualment a Europa s'hagin de traslladar oficialment a altres llocs.
I en el món actual, a la societat actual, el carisma lassalià de La Salle, dels germans de La Salle, quin és? El carisma de Joan Baptista La Salle.
Doncs educar humana i cristianament els alumnes, perquè, com deia el fundador en el seu escrit sobre el rei Sant Lluís, rei de França, el propòsit d'aquestes escoles és fer ciutadans honestos i vàlids per millorar la societat i alhora membres actius de l'Església.
Doncs, germà Jaume Palom, a Cambrils estarà molt bé, ja ho sap vostè.
Oh, amb l'experiència que teniu, que aneu estiuejar-hi allà, fins i tot ens veurem alguna vegada.
I tant, per això li dic. Doncs, germà Jaume Palom, moltes gràcies per estar avui en el nostre programa. Nosaltres també fem un homenatge als germans de la Salle, que des del 1905 estaven amb nosaltres aquí a la diòcesi de Girona, i que ara també l'esperit hi serà igualment en l'escola, perquè hi haurà aquest carisma, tal com dèiem, dels laics.
I passa el mateix amb l'escola de Cassà, que seguirà funcionant, però l'escola de Cassà ja porta 130 anys funcionant.
Germà Jaume Palom, moltes gràcies. Que vagi bé, bon estiu, també.
No és mala cosa acomiadar-me d'un antic alumne tan bo com vostè de la Salle Girona.
Gràcies, germà Palom.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament, una forma de viure. En els propers minuts coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes amb resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui en el Preguntes amb Resposta, Eva Miquel, mestra de primària. Benvinguda, Eva.
Hola.
Quin és el record que guardes de la teva infància?
Varis, però jo vivia en un carrer que tenia només companys, nens de la meva edat. Llavors teníem tots un tractor d'aquests de pedals, i recordo fer curses amb el tractor, m'encantava. Amb el tractoret.
Quin ha estat el dia més trist de la teva vida?
Doncs fa uns mesos, quan va morir un dels meus millors amics.
Quin ha estat el dia més alegre de la teva vida?
El dia del meu casament.
En quin moment del dia tens un minut de pau i de descans?
Sobretot al matí, quan em llevo, intento llevar-me ben aviat i poder anar a caminar o el que sigui, i abans d'entrar a la feina també fer una estona de pregària.
La teva principal virtut?
No ho sé. M'agrada servir els altres.
El teu principal defecte?
Soc superperfeccionista i autoexigent.
Què és el que més has après de la teva mare?
De la meva mare, servir sempre els altres.
I del teu pare?
A ser honest.
Quina és la qualitat que més aprecies d'una persona?
L'optimisme, l'alegria.
Què és el que més te molesta d'una persona?
El pessimisme, sí.
Què li demanes a un amic?
Que sigui sincer.
Quan fa que no plores?
No massa, no sé. Potser més d'una setmana. M'emociono fàcilment.
Quina cosa et posa trista?
La injustícia.
A qui renyaries?
No ho sé. No m'agrada això de renyar.
Què és el que més detestes?
El que més detesto... l'egoisme.
Què és el que més t'agrada de la vida?
Doncs... la bellesa de la natura... no sé... el poder viure, no?, cada dia.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
No.
Una cita bíblica?
Joan 13:34... us dono un manament nou. Estimeu-vos els uns als altres, tal com jo us he estimat.
Quina cosa ha estat l'última que li has demanat a Déu mentre pregaves?
Doncs que ajudés a un amic a sortir d'una situació difícil aquesta setmana.
Un lloc per pregar?
No sé, algun racó de casa on s'està tranquil, un lloc on hi hagi pau i silenci. A mi m'agrada especialment la capella de les Clarisses de Vilobí, però la natura també. La natura és un bon lloc.
Un remei per no enfadar-se mai?
mirar-te la vida com un regal, no? Que tot ens ve donat i res és nostre, per tant, alegria.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
L'empatia, la generositat.
Quina és la teva afició preferida?
La meva feina, és com una afició per mi, però cuinar m'agrada molt.
El teu animal preferit?
Els gats.
Un polític?
Ara mateix, cap.
Un pedagog?
Un pedagog, Freinet.
Un personatge de ficció?
L'Obèlix. Astèrix i Obèlix m'agradava molt quan era petita.
Un personatge històric?
Santa Giana Beretta Mola.
Els teus actors preferits?
No sé, m'agrada molt l'actor, el protagonista de l'Intocable, Omar Zee.
Una pel·lícula?
La vida és bella.
Un llibre?
La pedagogia del cargol.
Un plat gastronòmic?
La crema de verdures, de carbassó, de carbassa.
Un club esportiu?
El Barça.
Un cantant, grup musical, compositor?
Cesc Freixas i Miquel Abres.
Una cançó?
Felicitat, de Miquel Abres.
L'escoltem. Gràcies, Eva Miquel, mestra de primària.
Que penses és en viure eternament. Si sempre t'envolten les millors bones intencions, això és la felicitat. Alegres dels èxits dels altres, mai desconfies de ningú. Si aprens a conviure amb molts veïns de dalt, oblidant tots els dalts enverinats. Felicitat. Ara que et tinc a prop, no vull deixar-te enrere. Felicitat, luxe de molt pocs, tot un any de primavera. Si no aconsegueix esborrar el teu somriure, les paraules dels menys afortunats, desviar-te del teu camí, ja ho tens, felicitat. Si sobreviu il·lusió, deixant enrere el costat més fos, sempre tindrà dues oportunitats i cap respecte al fracàs. Felicitat. Thank you.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 26, missa de festa major a Monell serà presidida pel nostre bisbe Francesc a 11:15 del matí. També aquest diumenge, el poble de Vilafant puja en romeria al santuari de la Mare de Déu del Món. Dimarts que ve, dia 28, a 16:45 de la tarda, la Basílica de Sant Fèlix de Girona pregària per les vocacions sacerdotals. Dijous que ve, dia 30, festa de Santa Rosa de Lima a Llafranc, missa presidida pel nostre bisbe a 12:00 PM. També dijous comença la coneguda i tradicional novena a la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar. Des del dijous i fins divendres, dia 7, amb aquests actes. A 6:45 del matí, missa i oració de la novena. A 7:00 de la tarda, rosari, i a 7:45 del vespre, missa en predicació amb un mossèn diferent cada dia. Dissabte que ve, dia 1, romeria dels pobles de Peralada, Vilarnadal i Masarac al santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. També dissabte, ofici de Sant Llop a Sant Antoni de Calonge, presidit pel bisbe Francesc a 12:00 PM. I el dissabte, pregària a la Mare de Déu de Fàtima, Sant Rosari i missa, a 6:45 de la tarda, a la parròquia de Sant Pau de Girona.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 26 d'agost. Amb nosaltres, mossèn Pere Domènech, rector, d'entre altres parròquies, de Sant Esteve d'Olot. Benvingut, mossèn Pere.
Déu vos guard.
Quan vulgui.
Dimissió o esperança? El cristianisme, per uns, és important culturalment. Per d'altres, ens és significatiu i un marc referent de vida que té un horitzó. La pràctica religiosa dominical és baixa, si bé la religiositat popular sura en moments socials, en les festes, aplecs i processons. El descens o l'abandonament de la pràctica religiosa al costat de la vitalitat i la bondat de cristians i de la vida de les parròquies ens interpel·la i ens pot motivar. Donem raons de la nostra esperança? Apuntant sols defectes en l'Església, com que no tingués poc de bo? Què fem o podríem fer per abonar més l'acolliment, el diàleg, l'esperit fraternal i comunitari, el servei i la vivència de l'Evangeli? Tant de bo que sapiguem contrarrestar les dimissions amb esperança i tant de bo que vitalitzem les nostres vides i les nostres comunitats en la pregària, en la paraula i en l'Eucaristia.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.